Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Continuem parlant amb diferents regidores d'Igualtat de l'Alt i el Baix Penedès a la roda política dedicada al 8M. Ara anem als estudis de Domenys Ràdio per conèixer tots els actes que faran a la capital del Baix Penedès amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és, i part per explicar-nos tot el que ens estan muntant, que ja han començat al Vendrell. En comptem amb la Sílvia Vaquero, regidora d'Igualtat i Feminismes de l'Ajuntament del Vendrell. Molt bon dia, Sílvia, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes, què tal? Molt bé, molt bé.
A tope que esteu, eh?
Sí, però tot l'any, perquè hem de visibilitzar doncs, els avenços gràcies a les dones feministes i als homes feministes des de, bueno, durant tot l'any, és a dir, però sí que és veritat que ens hem centrat molt en omplir tot el mes de març d'aquesta presència i bé, ja t'ho explicaré si vols anem parlant, però hem demanat el suport d'entitats, de diferents espais del municipi, per tal de fer una agenda ben completa i ben transversal, eh? I que doncs, representi a totes i a tots.
Doncs sí, vau començar el dia 1 amb el Museu 10, amb la força de l'1,2%.
Sí.
I ja ens endinsem directament el dia d'avui. No, el dia d'avui no, demà, perdó, que és la taula rodona aquesta que fa l'Associació Cultural d'Extremadura, oi?
Mm-hmm. Sí, mira, com bé dius, és veritat, el primer acte que enceta, no?, tota aquesta reivindicació i jornades de reflexió també, i han de ser espais també per debatre, per pensar, no?, i perquè volem anar molt més enllà, no?, crear aquests espais crítics. I una de les activitats és aquesta, no? L'1,2%, la força del feminisme, doncs perquè volem visibilitzar també com els museus del Vendrell, que com bé sabeu doncs és un municipi ric en cultura, ric en museus, tenim 6 museus, però doncs volem també portar la gent a reflexionar, no? Què és el que s'hi exposa, no? Uh-huh. I doncs, per exemple, el clar exemple del Museu 10, que és que només 1,2% de totes les obres que s'hi exposen són obra de dones. Tenim
molt
una
poc.
Escultora només, molt poc. Tenim, el Museu 10 té unes 2.845 obres d'art. Bueno, unes no, té 2.845 obres d'art en concret. I de tots els pintors i tots els escultors contemporanis de l'art català, de finals del segle XIX fins a principis del segle XX, al Museu 10 només hi ha una pintora, que és l'Olga Sacharoff, i una escultora, que és la Luisa Granero, que per cert va ser la primera catedràtica d'escultura a Espanya. Per tant, doncs, creiem que cal, no?, visibilitzar no només a les dones, aquestes dues dones, sinó la manca de dones. La manca. Mm-hmm. No existeixen dones al món de l'art.
Moltíssimes.
N'existeixen moltíssimes, no? I actualment doncs, estan fent molts estudis a través de tots els museus, no? Invisibles, el Museu del Prado, totes les feines, el Museu en Femení, com fan el MNAC. És a dir, ens hem sumat també a aquesta necessitat de que els espais culturals visibilitzin aquesta manca de representativitat, no? Uh-huh. I després, com bé dius, doncs anirem també a l'Associació Extremadura, no?, que està al carrer Sant Magí, que també, doncs, com ja fa uns anys, fa una taula rodona i convida dones que són també referents, no? Uh-huh. També m'agrada dir que totes les dones som referents, eh?
Sí.
Totes som referents. No hi ha unes que estiguin, que siguin més referents que unes altres, no? I doncs assistirem a aquest acte. Bueno, t'he explicat aquests dos actes en principi, però si vols en parlem de més.
Jo, com que ho farem a l'agenda i anem repassant tots els actes,
vale.
Recital musical, la visita
si
comentada, exposicions... Mm-hmm. Jo m'agradaria destacar la presentació del llibre Vida, relats biogràfics de dones,
sí,
Premi
sí.
Teresina Martorell,
sí.
Que a més el dia 8, el mateix diumenge, tindrà lloc aquest 14è Premi Teresina Martorell. Però aquest llibre jo sé que ha sortit des de la regidoria.
Sí. Mira, amb aquest intent també d'escriure, no?, que existeixi, perquè allò que no s'escriu no existeix, no? Ja ho hem fet també amb el llibre de la Carme Carr, uh-huh. Com a Ruga i tota l'experiència aquesta també cultural, no?, i museogràfica, tenim molt la necessitat des de la pròpia regidoria i des del propi ajuntament de deixar per escrit allò que han fet les dones, no? Tenim la sort de que nosaltres tenim aquesta perspectiva, de gènere, hem deixat de banda la perspectiva androcèntrica, que és aquella que posa al centre l'home. Nosaltres posem al centre la dona, perquè doncs, durant molts anys doncs, no ha estat així, i aleshores doncs, tenim aquest interès de recuperar històries. Aquest any, no només el 8M se centra en la Teresina Martorell, com no podia ser d'una altra manera, aquest referent vendrellenc, no? Celebrem els 14 premis de Premi Teresina Martorell, sinó que, a més, posem el focus a altres dones. Marta Mata, Nicole Fenosa, totes aquelles dones que són un referent i que han avançat en aquesta visibilitat de les dones, no? I aleshores, el dia 8 a la tarda, sí, donem el Premi Teresina Martorell, que he de dir que ja tenim la guanyadora. Ja tenim la guanyadora, És una dona que doncs, hagi lluitat, no?, per aquesta visibilitat i per la lluita per la igualtat en l'àmbit no només municipal, sinó també supramunicipal. I aquesta dona en un futur també formarà part del segon volum dels Premis Teresina Martorell, perquè, com molt bé has dit, des de la regidoria hem impulsat aquest escrit, aquest llibre, que recull la història, les vides de totes les dones que han guanyat els Premis Teresina Martorell des de finals de, des de mitjans dels anys 90 del segle XX, que és quan va començar aquest prestigiós Premi Vendrellenc. Les autores són la Sílvia Martínez, que és periodista, també una gran dona lluitadora pels drets de les dones i de la igualtat, i la Gemma Fontanals, que, com bé sabeu, ja acaba ja està sent una clàssica, no?, en la col·laboració amb la regidoria. Que és la que il·lustra aquest llibre. És un llibre que presentarem el dia 13 al Teatre Àngel Guimerà. Sabem que vindrà molta gent doncs, perquè és uns premis molt estimats. Totes les dones que hi apareixen que són protagonistes, explicarem, en aquest llibre s'explica doncs, el perquè dels premis, la història de la senyora Teresina Martorell, i després doncs, 6 guanyadores més d'aquests premis. I l'any que ve publicarem el segon volum.
Això és exclusiva, eh? Total el que m'estàs donant, Sílvia.
Això és totalment exclusiva. Per què hem decidit fer 2 volums? Perquè la història no acaba aquí.
Clar.
És a dir, tenim pensat dir... Bueno, de fet, ja ho hem pensat, està tot molt pensat, eh? Primer volum, segon volum, tercer volum... No hem de defallir mai en explicar i reivindicar allò que han fet les dones per tal de transformar la nostra societat i contribuir a conviure, no?, en igualtat respecte a l'altra meitat de la societat, que són els homes. Doncs perquè hi ha gent que em pot dir, ostres, aquests discursos no és veritat, les dones no estem infrarepresentades, no és veritat, no cal lluitar pels nostres drets. Les dones sempre haurem de lluitar pels nostres drets fins que no assolim la igualtat. La igualtat em refereixo a cuidem igual els nostres fills i les nostres filles les mateixes hores una dona que un home, tenim els mateixos accessos a llocs de responsabilitat una dona que un home, una dona ha de justificar-se d'una forma determinada a l'hora de no arribar a temps a una feina, no poder assistir a una reunió doncs, educativa dels seus fills. És a dir, encara moltes de les tasques continuen recaient en les dones i això fa que partim des de diferents doncs, posicions, no?, i tinguem, doncs, tinguem menys oportunitats que els homes. Per tant, podem decidir menys, per tant, podem explicar menys, podem explicar-nos menys. I això, doncs, jo crec que és molt important que... I necessitem, sobretot, el suport dels homes.
Clar.
Necessitem el seu suport. Necessitem homes que creguin que aquesta realitat, que aquesta igualtat, doncs, encara està per assolir, no?, definitivament.
Sí.
El feminisme no exclou els homes, ans al contrari, ens iguala. I necessitem doncs, que entre tots i entre totes doncs, lluitem per aquests drets, continuem lluitant per aquests drets.
És curiós, deixa'm fer-te una pregunta fora del que és l'agenda de tot el que heu organitzat pel 8M. A tu com a dona política o regidora, t'has trobat amb aquest sostre o amb aquestes frases maldites de maldites i mal dites de ai, perquè ets dona?
Jo cada dia, però no pel fet de... Bueno, cada dia exageraria mucho. Cada dia, no? Seria molt alarmista. Però sí que és veritat que jo he après a identificar això que es diu aquests micromasclismes. D'acord? Perquè, doncs, si és veritat, doncs, quanta més informació tens, quan més entres doncs, dins de l'anàlisi, no?, d'aquesta realitat, aquesta reflexió que et deia, aquesta necessària, no?, que entre tots i totes doncs, crear espais de reflexió per poder pensar, no?, allò que s'ha de tolerar i allò que no, els micromasclismes han existit sempre. El que passa que ara les dones hem après a identificar-los i ara les dones hem après a dir això ho tolero i això és intolerable. Per tant, m'hi trobo, clar, segurament igual que la meva mare, que la meva veïna, que la meva filla. Però jo estic aprenent, no?,
A
a
identificar.
desxifrar-los, a identificar-los. I això m'empodera, no?, per sentir-me en pau a mi mateixa i sentir-me bé i dir això és tolerable, això em fa sentir malament, això no ho he de... No ho he de No ho he d'aguantar,
Consentir o
no?
sin.
No, això no ho he de consentir, però està claríssim que és cultural, és estructural, el masclisme és estructural a la nostra societat i s'ha de fer molta feina per tal d'acabar, per tal d'eliminar-lo. El feminisme és això el que fa, no? Conviure en igualtat. No dir que l'home és superior a la dona ni que la dona és superior a l'home, sinó que ningú ha de suportar, no?, comentaris discriminatoris, saps? No sé si m'estic
Sí,
explicant molt
sí,
bé.
fantàsticament, Sílvia. La veritat és que m'ha agradat molt. Ja saps que és un plaer per mi tenir-te aquí al Penedès en
Gràcies,
xarxa.
molt bé.
Esteu
Jo a mi
fent una
m'encanta
gran
parlar amb
feina,
vosaltres.
esteu fent una gran feina des de la regidoria i moltíssimes gràcies. Anirem explicant cada dilluns i cada dijous tots els actes que hi ha
Molt
aquí al
bé.
Vendrell.
Moltes
Moltíssimes
gràcies,
gràcies.
Lourdes. Una abraçada,
Una
una abraçada.
abraçada.
Adéu.
La darrera de les veus d'aquesta roda política la tenim a Canal 20 i ens permetrà saber com es commemora a Olèrdola el 8M. Ens ho explica Raimon de Cara.
Més veus que s'han d'afegir a aquesta roda política per parlar del 8 de març, del Dia Internacional de les Dones. En aquest cas, conversem amb la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olèrdola, Fina Mascaró. Aquí saludem. Fina Mascaró, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un ajuntament d'Olèrdola que ja fa uns anys ha consolidat i ha ampliat un model de commemoració del 8 de març al municipi, si es mantés perquè, com a mínim, ha funcionat en les expectatives que s'havien fixat en les commemoracions d'altres anys.
Sí, vam començar el primer any doncs, llegint un manifest i fent un sopar que ja, des de que nosaltres vam entrar, doncs, sempre havia estat protagonitzat per una dona o diverses dones del municipi i doncs d'un parell d'anys cap aquí hem incorporat algun altre acte tant des de la vessant doncs, del jovent com és doncs, fer activitats amb uns tallers doncs, de programats i també doncs, algun acte que ve d'un projecte molt treballat durant mesos, com l'any passat va ser doncs, el projecte Dones d'Olèrdola, i aquest any és el Bosc de la Vida.
Una intervenció multisensorial al Bosc de la Vida que es podrà veure aquest dimecres a partir de 6:45. La presentació amb la conversa amb la periodista Rosa Maria Calaf a partir de les 7. Una intervenció, això que comentàvem. Com a mínim no s'ha explicat massa cosa més, no? Explicació que s'ha reduït a això, a dir que és multisensorial.
Sí, el que sí que podem dir, i ho explicava jo en una entrevista prèvia que vam tenir fa uns dies, això és 20 dones d'aquest projecte ben encapçalat per 20 dones d'Olèrdola que ens mostren qui són les seves referents. En aquest cas, doncs, no hem desvetllat més perquè, doncs bé, volem, és com deies, no? És una cosa multisensorial, volem veure quines sensacions dona doncs, quan la població d'Olèrdola passegi per aquest Bosc de la Vida que hem preparat doncs, en el local de Rosa Montaner d'aquí Sant Miquel d'Olèrdola. Llavors són 20 dones, perdó, 20 dones que tenen les seves referents i a partir d'aquí doncs, es desenvolupa doncs, tot aquest passeig que podríem dir Bosc de la Vida o Passeig per la Vida.
Es podrà veure en més moments, més enllà del dimecres?
Bé, això ho estem treballant perquè hi ha hagut doncs, algunes persones que en són protagonistes doncs, que per motius laborals el que sigui no podran ser el dimecres. I bé, d'una manera diferent, però intentarem habilitar algun espai. El que és evident és que de la mateixa manera que ho podem veure el dimecres, no es podrà veure, però sí que intentarem intentarem doncs, que això es pugui veure, sigui un cap de setmana. Jo crec que el municipi té diferents espais doncs, per poder penjar aquestes fotografies, i no m'extendré més, per tal de que doncs, els diferents nuclis ho puguin veure. Però això ens ha vingut una miqueta per petició doncs, de persones que no hi podran ser. Ho estem estudiant perquè sí que és veritat que perdrà una mica l'encant no?, de tot aquest muntatge, tot aquest atrezzo que estem preparant doncs, pel dimecres, com tu bé deies.
Un missatge que es manté, el de reclamar la igualtat efectiva de gènere en un dia com el 8 de març, que acull molts actes durant els dies abans i posteriors, però que es realitza el canal és una proposta plena d'imaginació i de creativitat, però el missatge, el contingut, continua sent reivindicatiu, tot i que la forma té aquest punt artístic, no, regidora?
Sí, perquè, a veure, nosaltres sempre hem volgut defugir de la reivindicació des de l'angoixa, des de la pena, des de la crítica, no? Nosaltres som persones que sí que som molt, molt estrictes, volem la igualtat efectiva, però també ho podem fer des de la part positiva de buscar doncs, elements que sumin més que restin. Però el que sí que està clar és que la reivindicació sempre és la mateixa, que aquesta igualtat que moltes vegades ens omplim la boca sigui real i efectiva. Volem trencar aquests sostres de vidre, volem que demanem que les persones que tinguin una responsabilitat sigui perquè s'ho mereixen. I, evidentment, aquí també hi compta les dones. I moltes vegades doncs, el sol fet de ser dona priva de moltes coses. Jo sempre poso el mateix exemple i qui em coneix una mica segur que l'espera. No? Jo sempre dic que la Carme Forcadell sempre deia que a una dona li ofereixen un càrrec i sempre acaba dient bueno, ja m'ho rumiaré, ja pensaré, ja ho explicaré a casa, ja ho comentarem. En canvi, un home doncs, de seguida té un sí. I també sempre diu, no?, quan ens ofereixen un càrrec, encara que sigui ser president de l'escala, diguem que sí, perquè les dones estem igual de preparades. I moltes vegades, a part de reivindicar doncs, aquesta igualtat, el que hem de fer també és fer entendre a les dones que no els ha d'espantar el fet de manar, de tenir càrrecs de responsabilitat, perquè en podem aprendre, però moltes ja en saben abans d'aprendre. No? Al final és trobar aquest encaix que en la part doncs, dels homes normalment es dona però de manera molt més fluida que les dones.
La presentació que comentàvem comptarà amb Rosa Maria Calaf, aquesta reconeguda periodista, que també ens ha anticipat en una entrevista també que podíem emetre pel Penedès en xarxa, que ella també hi ha participat, manté també la discreció, però també s'hi ha implicat en el Bosc de la Vida.
Us ben asseguro que és una gran dona. Jo de petita, tinc 60 anys, jo de petita la veia per la televisió, quan la veia doncs, a les corresponsalies no? d'arreu del món, sobretot va estar molts anys a Nova York, en aquell moment doncs, semblava que Nova York era el paraís del món, no? Però quan tu la veies, o també a peu de guerra, i la veies retransmetent en un moment en què tot eren homes, doncs home, sempre em va imposar, no vaig pensar quina dona més valenta, quins valors que té aquesta dona. I bé, quan vam començar a parlar d'aquest projecte, buscàvem una dona referent, quan en aquell cas vaig posar el nom sobre la taula, va ser unànim, no? Les persones que estem treballant al projecte, des d'aquí agrair doncs, la persona que em va donar el contacte i que ella va acceptar a la primera. Jo recordo haver-li enviat un WhatsApp, al cap d'uns dies em va dir, mira, ja ens podem trucar, em va trucar i només a la primera trucada m'està 35 minuts. Quan li vam explicar el projecte, li va encantar. Va dir que, el que ha dit en aquesta entrevista que li has fet tu, no? Que era original, no? I li va agradar. Llavors, de seguida va accedir a venir a fer la xerrada. L'única cosa doncs, que ens havíem d'adaptar nosaltres una mica a la seva agenda, perquè és una dona que tot i reclamar aquesta presència de la dona per edat, no? Aquest edatisme, que ella doncs, n'és bueno, n'és portaveu, no? Igual que doncs, també una actriu com la Vilar Seu, que també en va fent doncs, bandera, no? De que les dones no es poden abandonar per l'edat, doncs de seguida ens va dir, escolta'm, sí, però tinc una agenda molt plena, per tant, mira, tenia lliure el dimecres i el dimecres vam agendar dintre d'aquesta setmana, per tant, també des d'aquí un agraïment molt gran perquè ens ha tornat a donar una lliçó només amb la seva empenta, amb la seva manera d'explicar les coses, però també d'adaptar-se i de voler venir doncs, al nostre projecte.
El divendres la lectura del manifest institucional a les 12 a la sala de plens de l'Ajuntament i per dissabte el sopar de la dona i el format que es manté abans del sopar, una xerrada col·loqui amb una persona, una dona que s'ha significat per la seva contribució al municipi, la Núria Molís, que ens oferirà la xerrada sobre el patrimoni de la recerca a la divulgació.
Bueno, una altra dona referent, una dona que fa 30 anys que tenim la joia de tenir-la al nostre municipi, treballant al conjunt monumental d'Olèrdola, amb una saviesa importantíssima, i és una persona que porta Olèrdola a la sang. Ens explica tota la història i la viu de tal manera que enganxa, no? Per tant, per nosaltres també és una dona referent, i també val a dir que aquest any doncs acaba la seva trajectòria professional, l'acaba aquí dalt, el conjunt monumental d'Olèrdola, i tothom que hem tingut el plaer de poder treballar amb ella, d'escoltar-la, de treballar projectes, és que veiem la seva passió per l'Olèrdola. Per tant, jo penso que aquest any és la culminació. Vull dir, cada any hem tingut dones importants, no cal dir-ho, no? Però aquest any, a més, vull dir que tinguem una persona que acaba la seva etapa professional, on la va començar a l'Olèrdola, acaba a l'Olèrdola, doncs bueno, per mi és molt important. I com tu deies, és la cluenda d'aquesta setmana, no? amb aquest sopar, que ja ens ha confirmat que a part de la xerrada doncs, es quedarà a sopar, podrem doncs, compartir amb ella tota aquesta saviesa del que és Olèrdola, que va significar, i ella com que ho col·loca també amb els temps, no? des de quan ella explica els romans, els ibers i de més, jo sempre em quedo embevelida, no? de com és possible que ens ho faci tan fàcil per entendre-ho.
I el sopar de la dona en un emplaçament, un local que va rotant al municipi.
Sí, això és una de les condicions. Val a dir que aquest acte, aquest del sopar i del manifest, i tot això sempre ho preparem amb les regidores que estan a l'oposició des de ja fa molts anys. I sempre vam tenir clar una cosa, i és que havíem d'anar rotant pels nuclis del municipi. Aquest any doncs, tocava Moja. I, bueno, a més o menys, doncs, aquest any també estrenarem o reestrenarem lloc per sopar, com és el local, que serà servit, doncs, en aquest cas, doncs, pel restaurant o pel bar local, com algun altre any, doncs, pot servir, doncs, per als altres dos establiments que hi ha al municipi.
Doncs, Fina Mascaró, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olèrdola, gràcies per detallar aspectes d'aquesta Setmana de la Dona que es viu a Olèrdola durant aquests dies. Que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies. Només dir que esperem a tots els homes i totes les dones, no només del municipi, sinó que tenen les portes obertes per gaudir d'aquests actes. I tant de bo, doncs, jo sempre dic, no?, que al final no els haguéssim de fer en aquest sentit, que és la de reivindicar la igualtat.
I la cinquena i última veu d'aquesta roda política dedicada al 8M, el Dia Internacional de les Dones, serà la de Rozalén, amb aquesta Puerta Violeta. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:15. Bon dia, fem un breu repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Unió de Pagesos és també la força més votada al Penedès a les eleccions agràries de Catalunya 2026. Amb un 47% dels vots, Unió de Pagesos ha estat l'organització agrària que ha obtingut més vots a les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya. La segueixen Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, la JARC, amb un 30%, l'Associació Agrària Joves Agricultors, ASAJA, amb un 10%, l'Assemblea Pagesa de Catalunya, amb un 5,2%, i UPA, Unió de Petits Agricultors, amb 1,89%. Aquestes tres últimes organitzacions agràries no obtenen el 15% requerit i no aconsegueixen representativitat. Aquests resultats són amb un escrutini provisional del 100% dels vots emesos a l'espera del vot per correu que s'incorporarà en els propers dies. Macrooperació contra el crim organitzat amb impacte a Llorenç del Penedès. La intervenció policial permet intervenir més de 40 quilos de haixís, armes, diners en efectiu i vehicles d'alta gamma en el marc d'un dispositiu internacional amb 17 detinguts. En el marc de la macrooperació contra una organització criminal transnacional coordinada pels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia di Finanza d'Itàlia, es van fer entrades i registres a diversos punts de Catalunya i una d'aquestes entrades va tenir lloc a Llorenç del Penedès. En aquest municipi, els agents van intervenir més de 40 quilos de haixís, dos vehicles d'alta gamma, dues armes de foc, una real i una simulada, i més de 60.000 euros en metàl·lic com a part del dispositiu policial. A més, a Llorenç del Penedès es va detenir almenys una persona que formava part d'aquesta xarxa criminal dedicada al tràfic internacional de haixís, una detenció que forma part de les 17 detencions efectuades en l'operatiu entre Espanya i Itàlia. L'obertura amb clauer dels contenidors intel·ligents a Castellví de la Marca es posarà en marxa a partir del 16 de març. A partir del proper dilluns, 16 de març, els contenidors només es podran obrir amb el clauer identificatiu i dins el calendari setmanal establert per a cada fracció. Les persones que encara no disposin del clauer o dels materials necessaris poden recollir-los a l'oficina de sensibilització ambiental ubicada a la Casa de la Cultura de la Múnia, al carrer Ponent número 4. L'horari d'atenció és els dilluns de 9 a 1. En cas d'incompatibilitat horària, es pot contactar amb el servei a través del correu electrònic parlen.residus@mancomunitat.cat o trucant al 900 100 107. En aquests casos, es facilitarà la recollida dels clauers a l'Ajuntament perquè es puguin obtenir amb més comoditat. També es poden consultar els horaris de les oficines de la resta de municipis al web www.parlemderesidus.cat/oficines. I acabem explicant-vos que Subirats programa passejades guiades per gaudir de la floració dels presseguers. Les terres del préssec d'Ordal acolliran aquest mes passejades guiades per contemplar la floració dels presseguers, un espectacle de color rosa que transforma els costers d'Ordal. Les caminades tenen lloc els dies 7, 13 i 14 de març, amb recorreguts de baixa dificultat i grups limitats a 20 persones. Algunes sessions inclouen tast de productes dels cellers col·laboradors, com Fèlix Massana i Albert Inoia. Les inscripcions són prèvies i es poden formalitzar a la botiga en línia de l'Ajuntament de Subirats. Per més informació, els interessats poden contactar directament amb Turisme de Subirats.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 5 minuts. A l'Ocupació i Formació parlarem d'una professió cada vegada més necessària i a l'alça, però al mateix temps també no del tot valorada i que potser encara pateix cert estigma. És auxiliar de geriatria o gerontòleg. És la proposta que ens fa la Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia, Mercè.
Bon dia, Sílvia. Bon dia a tothom.
Darrere d'aquesta proposta hi ha un certificat de professionalitat que esteu a punt d'engegar.
Sí, Aquest és un certificat professional que des de fa 3 anys el nostre servei doncs, ofereix, perquè, com dius, és un sector professional amb molta demanda de personal encara, tot i l'estigma, com tu comentes, però és una meravellosa professió que molta gent li va al darrere i està molt sol·licitada per la ciutadania.
Quan comença aquest certificat de professionalització?
Sí, comença la setmana vinent, d'aquí que en parlem avui, perquè també vull comunicar-vos que hi ha places i, per tant, les persones que per qualsevol raó no s'hagin pogut informar abans o no s'hagin assabentat d'aquesta opció formativa, doncs ho puguin fer encara i a temps.
Ara us presentarem les convidades i entrarem en matèria, però, com sempre, ens agrada comentar l'agenda formativa, altres certificats o cursos que estan en marxa o que comencen.
Sí, també m'agradaria fer un recordatori sobre un altre CP, també molt emblemàtic per al servei, que és el de gestió administrativa, és el programa CEFET, que és un curs de llarga durada, de 925 hores, que començarà el dia 10, també, la setmana vinent, i que també encara compta amb la possibilitat d'acollir inscripcions noves. Per tant, animo també als oients. I per últim, també informar-vos d'un curs de formació en prevenció de riscos laborals de 60 hores que comença el dia 13 d'abril i que és un PRL adreçat al sector de la construcció i el metall, que el farem en paral·lel amb aquest mateix curs en el format de Mans a l'obra, que és un curs que comença i que ja n'hem parlat en aquest espai, que és un curs de formació en rehabilitació d'habitatges que requereix de fer aquesta formació, però aprofitem i ampliem l'aforament de participants i poden venir persones que no estiguin en aquest programa de Mans a l'obra però que els interessi tenir aquest curs de prevenció de riscos laborals. Com dic, és un curs de 60 hores que és un mix entre formació presencial i en línia.
Doncs posem el focus en aquest certificat professional d'atenció sociosanitària persones dependents en institucions socials que arrenca just la setmana vinent. Amb quines convidades comptem?
Sí, avui ens ha semblat interessant donar-li la doble visió a aquest CP. D'una banda, tenim a una persona que és docent del curs, per tant, la visió de la persona que fa la formació, que és l'Anna Bonet.
Hola.
Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
I d'altra banda, pues, la part empresarial i del treball, d'acord, i comptem per aquest fi amb l'Anna Maria Martínez, que és directora de la residència vilafranquina Josefina Mata.
Gràcies. Hola, bon per acompanyar-nos.
Bon dia. Gràcies.
Doncs comencem pel certificat, per la formació. Seguim l'ordre natural. Anna, si et demanés que definissis la professió d'auxiliar de geriatria, en poques paraules, 3, 4, quines serien, per què?
Per mi seria cuidar acompanyant amb el cor.
Uau.
Sí, ho tinc molt clar. Jo és que de professió també ho soc. Soc auxiliar d'infermeria en geriatria, a banda de docent, no? I llavors, al llarg de la meva trajectòria, doncs, entre moltes coses, he après que és una feina que sí que té l'aspecte de cuidar, sí? Perquè estem cuidant a persones que tenen dependència, per tant, tenen una sèrie de limitacions en les activitats de la vida diària. Ja hi ha moltes coses que no poden fer a soles i ens necessiten. I ha de ser des d'un acompanyament. Acompanyar vol dir estar al costat de l'altre, sempre. Com per exemple, doncs, és l'hora d'anar-nos a vestir, doncs jo li preguntaré a la persona: hola, Carme, què et vols posar avui? Pantalons o vestit? Sí? I llavors doncs, acompanyo a les decisions de la Carme i l'ajudaré a vestir-se si ella no pot fer-ho sola.
Veig que no has fet servir diminutius.
No.
Que es cau molt en això.
No. I amb el cor. Per què amb el cor? Perquè estic amb persones. Llavors, és una professió que necessita que jo posi cor, que posi amor. I pot semblar molt romàntic o potser cursi, però és el que hi ha.
Tal qual.
Sí?
Deia jo abans que és una professió encara poc valorada, estigmatitzada, hi ha tot de tòpics al voltant de la professió, que és cert i que no, de tot el que es diu.
Bueno, el primer que es diu és vas a netejar culs. I sembla molt bèstia, però es diu. I jo m'ho trobo, no? I Pues sí, serà una de les coses que probablement hauré de fer, perquè quan estic amb certes dependències, amb certes limitacions, doncs potser ja no puc anar jo sola al lavabo i m'hauran d'ajudar, no? Però és que no és només això, és moltíssimes coses més, no? Una altra és tothom serveix. Tampoc és veritat. No tothom serveix. No tothom pot ser cirurgià, ni tothom pot ser informàtic, o tothom pot estar en una botiga de dependent. Pues acompanyant a persones, tampoc. S'ha de tenir una sèrie de capacitats i moltes han de ser d'habilitats relacionals, jo diria.
Empatia, no?
Per exemple. Per exemple.
Quin paper juguen les competències emocionals en aquest ofici? I ja que estem parlant de formació, es poden aprendre? O, com tu deies, no tothom serveix? Les competències emocionals també venen de sèrie?
A veure, és importantíssim, és importantíssim. I jo sí que penso que es poden aprendre. El que passa que per aprendre les competències emocionals hem de conèixer-nos molts a nosaltres mateixos. I això és un treball que no tothom fa, a vegades per desconeixement i d'altres vegades doncs, perquè no hi he pensat en això. Però sí que per poder tenir aquesta mirada vers l'altre de tu i jo som iguals, l'únic que tu estàs en aquestes circumstàncies i jo estic en unes altres, o em treballo o no puc fer-ho.
En aquesta professió, dia a dia, et veus cara a cara amb el deteriorament físic i cognitiu de les persones o fins i tot també amb la mort.
Totalment.
Es treballa a l'aula? Hi ha formació en aquest sentit?
Per part meva, sí. Es treballa molt. Es treballa molt per això, perquè és una realitat que quan acompanyem a persones grans, doncs aquestes persones estan caminant cap al final de la seva vida. Llavors, doncs, ens trobarem amb persones que en moments determinats estan malaltes o tenen malalties, amb situacions que poden ser pues desagradables o colpidores en alguns moments, no? I òbviament, doncs, les persones que envellim i anem fent, doncs arribarà un dia que morirem. Llavors, jo intento treballar-ho molt fent dinàmiques, posant documentals, parlant-ho molt a l'aula i sobretot treballant molt aquestes competències emocionals, perquè ens ho trobarem. I hi ha gent que et ve i et diu, per exemple, oi, però tu has vist alguna vez un muerto, no? I dius, bueno, pues sí, perquè acompanyes a la mort. O sigui, és una part de la tasca d'un auxiliar d'infermeria en geriatria és acompanyar a la mort. Bueno, doncs segur que t'ho trobaràs. Pues em fa por. Val, és normal que et faci por. Però bueno, anem, parlem-ne i anem a destruir també mites i a entendre que, bueno, això és part de la vida i anem treballant.
Perquè l'impacte real, positiu, que pot tenir un bon auxiliar en la qualitat de vida d'aquesta persona gran dependent, és important?
Total. És total. I és el quid d'aquesta feina. O sigui, per mi el regal de treballar amb persones dins d'aquest sector és que tu pots millorar la vida d'aquella persona en aquell moment. Només pel fet d'aquella persona estar mal sentada i tu ho veus, ho observes, l'ajudes, l'acompanyes i la seus bé, ja ho has millorat.
Ja hi ha una millora.
Ja hi ha una millora. I això, encara que sigui una petita cosa, és una cosa important, perquè potser aquella persona per ella mateixa no es podrà moure. I si no es mou i ningú ho veu durant molta estona, aquella senyora acabarà potser tenint mal amb una part del seu cos per estar tota l'estona sentada d'aquella manera.
Què li diries, que li aconsellaries a un alumne que acabi aquesta formació, aquest certificat professional, per fer-ho bé quan comenci a treballar, per destacar?
Vale. Doncs, sobretot, li demanaria que fos molt honesta amb ella mateixa, que no perdés mai de vista el... Jo als meus alumnes, quan comencen, els hi faig escriure un propòsit de per què has escollit això i no una altra cosa, que l'anem revisant conforme va avançant el curs, i al final també els hi faig escriure. Vale, i ara ha canviat el teu propòsit, segueixes en el mateix? Vale, doncs si tu has decidit estar aquí, a mi em serà igual. Jo no et compraré que tu em diguis avui he treballat de menys perquè l'organització ha sigut un desastre, perquè estava molt cansada o perquè la meva companya... No, tu estàs al servei de les persones. Has escollit aquesta professió. Llavors, això ha de ser, ho has de tenir sempre clar. I per destacar, no has de perdre aquest compromís i aquesta entrega. L'has de fer. Hi han hagut coses, hi han hagut problemes? Vale, doncs es parla. Es busquen maneres de canviar les coses. I tu no has de perdre mai això, aquest compromís, aquesta entrega, perquè estàs al servei de persones.
L'Anna Bonet forma i l'Anna Maria Martínez dirigeix la residència Josefina Mata de Vilafranca. Presenta'ns la residència que dirigeixes.
Bé, bueno, la residència Josefina Mata és una residència que porta 70 anys a Vilafranca del Penedès. Es va crear el 1955 amb el propòsit de poder atendre a la gent gran evangèlica, que en aquell moment estàvem en plena dictadura, que per poder ser atès, per poder ser cuidat, havia de ser-ho en institucions catòliques. Llavors havia de renunciar a la seva fe. Llavors es va crear aquesta residència, doncs, per poder donar cabuda a aquestes persones que, per descomptat, fa tants anys les persones no estaven ni molt menys com estan ara. Eren persones, bàsicament, doncs, que estaven soles, però que eren força autònomes.
Coneguda a Vilafranca com la llar dels evangèlics, no?
Sí.
El carrer Amàlia Soler.
Sí.
Parlàvem de formació amb l'Anna, parlem de pràctiques. Fins a quin punt són un bon camí, són vitals per preparar aquests futurs professionals?
Doncs són essencials perquè, primerament, perquè òbviament posen en pràctica la teoria de la formació, però també perquè serveixen per veure, perquè ells descobreixin si realment aquella és la seva vocació, si realment ells es veuen amb cor de acompanyar i de cuidar des del cor, com deia l'Anna. De vegades, doncs, la teoria, doncs, els llibres i el coneixement ho accepta tot, però després, quan ho veus, quan ho has de posar en pràctica cadascuna de les coses que ha explicat l'Anna, doncs, a vegades dius, ai, doncs jo pensava que sí, però no, o al revés, perquè també ens hem trobat persones que al principi de les pràctiques dius, mira, és un tràmit per a aquesta persona, per treure's el títol, per el que sigui, però després veus que realment... es motiven i que descobreixen que és un lloc on volen estar.
A la residència Josefina Mata teniu sovint personal en pràctiques. Com l'incorporeu als equips habituals de treball?
Quan acaben les pràctiques, vols dir? O amb el dia a dia?
En el dia a dia.
Doncs en el dia a dia aquesta persona està sempre acompanyada per un altre auxiliar. Tenen assignades a X persones i llavors l'acompanyen en cadascuna de les tasques que fa. O sigui, és com la seva ombra durant les hores que estan allà. Llavors estan aprenent i s'estan trobant, doncs, en diferents situacions, doncs, fins i tot, doncs, persones, doncs, això, no?, que potser havies estat la setmana anterior i ara van sols al lavabo i han tingut una davallada i ara, doncs, l'has d'organitzar d'una altra manera per acompanyar-lo tu, per exemple, al bany.
Quines competències creieu que són més difícils d'ensenyar a l'aula i, en canvi, amb el dia a dia, amb aquestes pràctiques, és més fàcil?
Jo crec que hi ha una sèrie de competències, com deia l'Anna, que es poden aprendre o almenys les practiques, no? Però sí que penso que el personal que es dedica a atendre a la gent gran ha de tenir en el seu paquet interior, no?, doncs, l'empatia, l'assertivitat, i després, doncs, aprendre a treballar en equip, perquè és el que deia l'Anna, perquè tu pots tenir una estructura molt clara de quines són les teves tasques, però després el dia a dia canvia, tens una urgència amb un resident i tot es capgira, no? No sé, no tenir llum o no tenir aigua, a lo millor, et fa canviar absolutament tot. Llavors, el treball en equip ha de ser el dir, bueno, hem vingut a atendre, què és lo prioritari, no? Què podem deixar de fer, per exemple, no? Si no tenim llum, bueno, pues primer sempre els usuaris i a lo millor el llit, doncs, de moment, ho farem més tard, no?
Llavors... Això costa molt, oi? Perdó, eh?
Sí.
Però... Però jo, ara que ho dius, jo penso que és una de les coses que jo em proposo que més s'ha d'aprendre, s'ha d'ensenyar a fer equip, que no hi hagi aquest individualisme i aprendre a coordinar-se, a cohesionar-se, i en aquell moment formem part d'un equip, tots tenim valor, anem a fer-ho juntes, si després hi ha coses que hem de tocar a nivell personal o no sé què, ja ho farem després. I, ostres, com costa.
Costa molt.
Anna Maria, quin futur veus a l'atenció sociosanitària 5-10 anys vista? Realment és un sector en alça?
És un sector en alça per la demanda, i ens trobarem d'aquí a uns anys, que ja ens ho estem trobant, que n'hi ha moltíssima pressió sobre les places, sobre la demanda de places, n'hi ha molta més necessitat que places disponibles. Jo, com veig el sector, és, doncs això, amb molta pressió, i com el somio, és amb professionals ben formats i ben reconeguts socialment, i que tots reconeixem la importància de les tasques que fan. Que no és imprescindible que tothom passi per una residència, òbviament, no és matemàtic, soc gran, haig d'anar a una residència, però és un recurs que si el necessites, que en molts casos es necessita, doncs ha d'estar ben preparat i ben format.
Acabem, si us sembla, amb una bateria de preguntes curteta per totes dues. Primer l'Anna, després l'Anna Maria. D'aquestes qüestions que volem saber si són mite o són reals, no? Per exemple, treballar en un centre sociosanitari és sempre, tant emocionalment com físicament, dur?
Home, sempre no, però sí. Si és, pot ser arribar, sobretot al cansament emocional, jo diria que és molt més agreujat que el físic, perquè a més el físic arribes a casa i si et permets, perquè aquesta és l'altra, descansar, doncs bueno, ja et reposaràs, no? Però l'emocional és el que parlàvem abans de les competències, no? Has de saber tenir recursos per gestionar les teves emocions, poder parlar amb algú del que ha passat... Mm-hmm.
Jo penso que sí, que és dur emocionalment i físicament, però has de saber, perquè és que si no, no pots tenir una trajectòria llarga, deixes el sector en 2 anys. Clar.
I aquesta frase és una feina poc qualificada, mal valorada?
Jo, personalment, crec que socialment les residències encara no es reconeixen. Personal de residència no es valora socialment com es valora, per exemple, un personal d'hospital.
I tant. Estic totalment d'acord amb l'Anna Maria. No es valora de la mateixa manera. És com que tu ets el de més a sota i, bueno, total, també has estudiat menys anys. I, perdona, és que si les auxiliars no estan allà cada dia, o sigui, és que què han de fer les persones que necessiten aquestes mans, aquests ulls? Vull dir, som molt necessàries.
Sí.
I a tots els nivells, a sou, a la mirada de la gent, no està acorde amb el que fa aquesta professió, no?
Sí, jo crec que s'ha de reivindicar, doncs, això, el paper del personal que treballa a les residències, perquè fins i tot ens trobem amb infermeres que no estan considerades socialment... Ah, tu ets a residència, no?
No ets igual.
I ens hem trobat, de vegades, doncs, metges que qüestionen coses que s'han fet a les residències perquè és una infermera de la residència, però formada igualment, que universitària igualment, però de vegades socialment ho considerem que no estem ben valorats, i a més que les residències, jo crec que és com si caigués un teló. Quan una persona entra a la residència és com si caigués un teló, ja està a la residència, és com...
Ja no
pertany a la societat, no?
Tal qual,
no és així,
jo també
no és així.
Penso. Mm-hmm.
Ha estat molt aclaridor. Moltes gràcies, Anna Bonet i Anna Maria Martínez, per acompanyar-nos.
Gràcies a tu.
Gràcies.
I acabarem amb la Mercè fent un cop d'ull algunes ofertes laborals que tenim al Penedès, i n'hi ha més, com sempre.
Correcte. Doncs 3 ofertes, com habitualment fem. Una botiga de Vilafranca del Penedès demana dependent o dependenta de comerç per fer tasques d'atenció al client, cura de la botiga i del magatzem, caixa, inventari, preparació de comandes en botiga online, etc. Es requereix tenir una formació mínima en batxillerat i imprescindible dominar català i castellà. Disponibilitat per treballar els caps de setmana també i coneixements informàtics a nivell mig. S'ofereix un contracte fixe discontinu de jornada durant els mesos d'abril i maig, 11 hores a la setmana, en horari partit.
Segona oferta, una residència de l'Arbós busca un educador, educadora social o integrador o integradora social per a dissenyar, planificar i dinamitzar activitats socioeducatives i d'estimulació cognitiva adaptades a les capacitats de les persones residents, i es demana poder-ho fer en entorn grupal o individualment. Què es requereix? Tenir el grau en educació social o un cicle formatiu de grau superior. I nivell d'informàtica adequat, català i castellà, per descomptat, i certa experiència prèvia. S'ofereix un contracte indefinit de mitja jornada en horari de tarda. I, per últim, un centre de dia de Vilafranca requereix d'un fisioterapeuta per fer valoració inicial de la fisioteràpia en el moment de l'ingrés de les persones, identificar els problemes, establir objectius i definir i aplicar el tractament de fisioteràpia en la part preventiva, de manteniment i terapèutic. Es requereix, per descomptat, grau en fisioteràpia, català i castellà, com habitualment, i una experiència similar de 6 mesos. S'ofereix un contracte temporal i amb possibilitat d'indefinit en una jornada de 10 hores setmanals en horari a pactar. Per saber una miqueta més de les 3 ofertes, podeu entrar a xaloc.diva.cat.
Ens retrobarem amb la Mercè Mercè d'aquí a unes 4 setmanes. Ja serà el mes d'abril. Gràcies i que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.